Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Si us agrada llegir, a les tertúlies literàries a càrrec de la Pilar Ortuño i la Dolors Bosch trobareu idees i passareu una bona estona escoltant com parlen apassionadament de les seves lectures. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia.
Aquest abril, a la tertúlia literària de la Torres i Bages, heu llegit Paradisos oceànics d'Aurora Bertrana. Avui tocarà parlar del llibre, com fem sempre, però també posar en context aquesta autora, perquè no és una autora contemporània.
No, és una autora molt, molt curiosa, perquè a més, jo diria que era primer violoncel·lista i després era escriptora. O sigui, hem de pensar que en els anys... O sigui, ella va néixer l'any 92, del 1892, i el 1924, o sigui, que tenia doncs, 32 anys, més o menys, em sembla si no ho he calculat malament, que amb tres noies més, van fer un trio de jazz i tocaven en un hotel de Chamonix, a Suïssa, cada dia i feien dos passis. O sigui, que ella inicialment era violoncel·lista i després va ser escriptora.
Vull dir, tot s'ha de dir que ella...
Sí, una mica tardà.
Ella va ser música perquè el seu pare li va dir que no volia que fos escriptora, perquè ella volia escriure des de petita. Ella ho havia demanat.
Qui és el seu pare?
Home, el Prudenci Bertrana.
Sí, no volia que seguís la seva estela.
No, ell no la va deixar. Llavors, per això es va dedicar a la música. Però des de petita, ella, la seva idea era escriure. I fins que no va aconseguir, no va parar, però això, la música va ser... Ella estava... Li atreia l'art i va triar música. Però... per influència del pare, que no la deixava.
Per imposició paterna.
Sí, perquè ella s'escapava a casa seva a la biblioteca de l'avi i llegia d'amagat. O sigui, això ho expliquen a les seves memòries.
Memòries, sí.
Bé, vull dir, és, en aquest llibre concretament, que és Els paradisos oceànics, és un recull d'articles que es van publicar que ella enviava... Durant 3 anys va estar a la Polinèsia i des d'allà enviava articles a un diari d'aquí d'Espanya perquè es publiqués. Llavors, per això, o sigui, no és un llibre, diguem-ne, podríem dir un llibre de viatges. No, és un recull d'articles que s'han fet amb un llibre, realment. Vale? Que ja ho va fer-ho ella en el seu moment, perquè em sembla que va ser... El 1900, o sigui, ella va estar allà a la Polinèsia i va estar-hi del 1926 al 1929. I em sembla que això ja es va publicar com un llibre el 35.
El 1930 es va publicar.
O el 30.
El 1930 es va publicar.
Sí, o sigui, que vull dir que es van publicar de seguida. No és allò de dir, eren uns articles que ara de repent ens hem agafat i l'hem publicat. No, no, es va publicar en el
seu
moment.
Ella va tenir cura d'aquesta selecció, d'aquesta
edició. I ella va tenir molt d'èxit, molt d'èxit.
A la Catalunya dels anys 30?
Sí, sí, com a escriptora, com a periodista, per dir-ho d'alguna manera. Tot i que, bueno, jo abans comentava que hi ha en el llibre mateix que està publicat, hi ha un escrit al començament, a la portada, que dones compte de que en el seu moment, vull dir, a veure, no el llegiré tot sencer, però potser perdria, no cal, no? Però ella diu que, clar, que una dona es posi a escriure i vulgui ser escriptora, els escriptors del seu voltant, però aquesta dona que s'ha cregut, vull dir, nosaltres ja, vull dir, a veure, no volem, o sigui, perquè, clar, és una dona que va viatjar, va tenir molta sort perquè va poder anar a Suïssa, després va anar 3 anys, va viure... O sigui, els articles, va estar 3 anys a la Polinèsia. No allò d'anar i tornar, allò que fem, que es fa.
Tot s'ha de dir que no va ser perquè ella volgués viatjar, sinó perquè es va casar, el que dèiem, les dones en aquell moment era l'home, es va casar amb un enginyer suís que el van destinar a la Polinèsia francesa. O sigui, va poder anar pel seu marit.
El matís és important.
Sí, sí.
Tot i que el marit, amb tot això, pràcticament no surt.
És que
o sigui, és no
curiós.
Té cap importància dintre de...
Sí, està completament... O sigui, és molt curiós perquè no parla dels homes. O sigui, no... I a més, quan explica... En molts moments entens que està amb el marit, però en molts moments l'anomena de diverses maneres. És curiosíssim, jo ho he buscat.
Fa
i l'anomena primer
sola.
El senyor li diu, Monsieur Chauffat, o a vegades company, a vegades amic, a vegades tens la sensació que no hi és, quan explica. O sigui, és molt, molt curiós, i en molts moments saps que hi és, perquè explica que va amb uns amics, a casa d'uns amics, que també viuen allà, o sigui, que saps segur. bueno, que hi va. Però ella quan fa el reportatge no té en compte amb qui va, fa referències, però ella només explica el que veu.
Sí, la majoria són paisatges, que és el que dic. A mi al principi reconec que em va avorrir. I reivindico les tertúlies literàries perquè llegeixes coses que no llegiries. Jo aquest llibre no l'hauria comprat, però m'ha agradat llegir-lo i entendre-lo una miqueta, no? Ella, aquí al llibre, el que dèiem, la Dolors, molt de paisatge, molta descripció, molt el Gran Pacífic, les badies, vull dir, tot això ho descriveix molt, no? La sortida del sol, les postes del sol. Clar, arriba un moment que dius, bueno, no cal tant, no? Perquè de personatges en si n'hi ha tres dones polinèsies, no?, que són les que surten al llibre, però que cada una deu tenir unes quatre pàgines de descripció, no? Una és la Turei, que és la cortesana, que, bueno, explica que... Perquè, esclar, aquí va ser un escàndol també aquest llibre perquè parlava de la sexualitat tan oberta dels polinesis, la manera d'entendre molt diferent, no? Com hi anaven despullats, ell envia fotografies, les dones amb els pits, vull dir, esclar, això va escandalitzar en aquella època. Llavors, la cortesana, pues, era una persona respectada dintre de la població, no? Tenia quatre fills, cada un d'un fill diferent. I aquesta dona, doncs, també parla de que tot i tenir això, doncs, també tenia un fill que era el mimat, que el primer era d'un lord anglès o així, i era una persona que la martiritzava, no? Havia de fer sempre el que el nen deia. Però vull dir, això ja et dic, en quatre pàgines. Després està la Marau, que és l'antiga reina, que és la descendents dels Pomeré, dels que regnaven a Tahití, tota aquesta zona. I llavors és una dona que ja, esclar, ha quedat marginada i també... ens diu això com els blancs tenen aquesta supremacia. Aquesta dona, doncs, va ser la reina, però la tenen allà, la porten a alguna festa i la dona com menja, no? Descriu com menja amb una ànsia, o sigui que ella també té aquest despit cap als altres, però els altres la menyspreen, la tenen allà, bueno, com un florero, s'ha de tenir això. Però també és un trosset petit. I després parla de la Amué, que és una que es casa i, bueno, descriu una mica el casament, que tampoc queda molt clar, perquè, o sigui, una melena molt llarga, que està molt trista, com després vol, per lo que entenem després, és el cabell tan llarg que després no li poden pentinar, que ella la pentina, és com si, diu com si els cabells es rebel·lés.
Aquí és,
no?,
com un símbol, o sigui, que els cabells se li rebel·len, li volen fer una trena i ells no van amb trenes, els trenes són occidentals. I aleshores, inclús ella diu que ho intenta fer-ho. O sigui, perquè quan ella està en el casament ho intenta. I al final, diu, la cavallera va pel seu compte. O sigui, la cavallera no es deixa. O sigui, jo penso que en aquest cas és com un simbòlic totalment. O sigui, que la cavallera no es deixa controlar.
Clar, aquí a Catalunya, quan devien llegir aquestes cròniques, es devien escandalitzar. Anys 30...
Sí, sí. No, ja et dic, descriu moltes coses, el vaixell, o sigui, la por que passen, perquè quan ve la tempesta ve de cop, com dominen. N'hi ha un paràgraf que a mi em va impactar molt, que diu, amb un vaixell els mariners són mestissos, fills de l'hort i de nobles, i mares tahitianes, no? I llavors diu, admiro els llurs cabells rinxolats, llurs dents blanques, l'esforça dels seus braços, el color de la seva pell... Vull dir, va descrivint alguna cosa així, però després n'hi ha un moment, després d'això...
Espera un segon. Ah. Jo continuo el text.
Ah, vale, perquè sí. Jo el tinc també, me digues. Sí. És que això també et va impactar,
diu,
no?
Diu, i el color de llum pell, trobo aquells braus mariners més digne de l'amor capriciós de certes dones modernes que els estúpids negres de jazz histèrics de ritme embriacs de sensualitat i de bestialitat. O sigui, fa una comparança entre els negres del jazz i els mariners. I els mariners. I després n'hi ha una altra, que suposo que la trobaré. Que, bueno, és que, a veure, jo penso que... Jo quan aquest matí m'ho mirava, penso que més que parlar de què, són trossos. Llegir trossos del seu text que diu coses molt interessants que potser t'ho fan rumiar. O sigui, per exemple, hi ha tres paraules, que, bueno, hi ha moltes paraules que m'he quedat amb elles, però, per exemple, parla de el riol fracejador. Diu arruantar-se, per fer una cosa ruent. Diu, estava esperant que s'arruantés. O l'hora embaumada, que aquesta a mi m'encanta. Deliciosa.
Quina hora és aquesta?
Sí, diu, hora embaumada i deliciosa és una hora instintiva de l'amor.
Ah, sí, l'hora de l'amor.
La descripció és aquesta.
Pot ser qualsevol hora.
Exacte. O sigui, i després hi ha un tros que jo abans comentava, que és una farsa que es fa de la o sigui, es vol... A veure, parlem Fanny Gray. Fanny Gray era un novel·lista d'aventures. Vull dir, jo a casa meva hi havia novel·les de Fanny Gray. Però no l'ajuntava amb un personatge, com me'l descriu ell aquí, que van a la Polinèsia, bueno, crec que és a Bora Bora, no n'estic segura, una de les... I filmen. Llavors, o sigui, inventen un sistema, o sigui, tota una farsa d'una vida que no és real, perquè per filmar-la. Vale? I és, jo la trobo, o sigui, són trossos que són boníssims. Si els trobés, m'agradaria...
És que tots són pinzellades, no? Per exemple, sí. També, o sigui, parla del correu, no? Que allà a les illes estan tots, quan ve el correu, el que veiem a les pel·lícules, no? Els natius es tiren al mar quan veuen el correu, bueno, perquè estan pendents de...
Això diu exactament. Diu, aquell que no ha vist els maoris llançar-se al mar, no han vist cosa bona, ni pot conèixer la veritable psicologia d'aquesta raça. O sigui, que per conèixer-los has de veure com estiren al mar. També fan quan pesquen, expliquen... És que, clar, les descripcions són molt llargues. No, amb quatre paraules no es pot explicar, perquè explica com encerclen per pescar el peix. I, a més, o sigui, fa molta gràcia perquè diu no, no, diu, i quan pesquen, diu, no, el peix, diu, quan és petit, diu, mira l'ham, diu, i el deixa anar, no li interessa. Diu, només enganxen a l'ham, diu, els que són grossos. O sigui, com vulguem dir, els peixos aquí també són intel·ligents. O sigui, a veure, ara jo m'he passat, eh? Però, saps? O sigui, a veure, jo a mesura que hi he entrat, m'he com reconciliat, tenint en compte de que, clar, les descripcions que ens fa ella, nosaltres ara, a veure, totes aquestes illes de Tahití, del Bora Bora, tot això, ho hem vist. Perquè, clar, encara que no hi haguem anat, tenim un internet i podem entrar i podem veure els paisatges i podem veure unes fotografies precioses. I, clar, llavors, jo penso que per això les descripcions que hi ha en aquest llibre a vegades ens queden curtes perquè és una cosa que nosaltres ja tenim en el nostre imaginari. I llavors, li falten paraules, però és que en aquell moment no tenia res més. Ni ningú tenia res més.
I són unes cròniques que anaven destinades a la societat catalana i són una cultura, unes imatges, una forma de viure a les antípodes, desconeguda, sense cap referent, no?
Completament desconegut. I és boníssim perquè, a veure, el que és, bueno, boníssim, és curiós que ella va escriure molt i, en canvi, després no va tenir tant d'èxit. O sigui,
aquesta novel·la, aquesta tria d'articles, sí, triomfa, sí, no? Té èxit en,
sí,
el seu dia.
Sí, en el seu dia. Però després ha escrit moltes coses i no se l'ha reconeguda. No se l'ha reconeguda. Jo no sé si ara potser estan una mica
aquest intentant... Aquest any fa 50 anys que va morir.
Sí, perquè fa 50 anys que es va morir.
Tenen molts homenatges, sobretot a Berga i tot això. Estan preparant moltes coses per recordar-la.
Sí, perquè jo penso que és mala guanyada, perquè té, tenint en compte l'època, penso que és una... I a més, el seu llenguatge és molt maco, perquè no cau en la típica cosa de dolça... o sigui, ella no fa cap... I no fa cap judici. O sigui, que a mi això és molt modern, per mi. O sigui, la seva literatura és moderna. Jo estic tentada de llegir alguna novel·la d'aquestes que sé que en surt d'ella.
Jo, investigant una miqueta per poder-vos acompanyar, no he llegit el llibre, he pensat que potser m'agradaria llegir les seves memòries. Primer he pensat, aquesta dona, si hagués fet memòries, i després he vist que sí, que té dos volums de memòries, potser les memòries
serien interessants. Jo hi ha un altre que també, un que va escriure després d'aquest, perquè després se'n va anar al Marroc, i se'n va anar al Marroc sola.
Sense
no hi va anar amb el marit.
El Messier.
Sí, i va fer... No sé si... El que no sé ara en aquest moment, perquè mentiria, és si va escriure, diguem-ne, el llibre directament o va fer crònica i després s'ha convertit en llibre. Això sí que no ho sé i no m'agradaria dir una cosa per una altra. Sí.
És que ella, quan va tornar, ho va passar molt malament aquí a Catalunya, després amb la guerra i tot plegat, ho va passar molt malament. Va fugir, va anar a Suïssa, a casa de la família del marit, i la van rebutjar, perquè ells eren, per lo que diu, eren nazis. Llavors, esclar, ella tenia, ella va estar inscrita, va ser de les primeres, va estar en política amb Esquerra Republicana de Catalunya, vull dir, quan van fer les primeres eleccions republicanes i tot plegat, i llavors va sortir d'allà i diu que realment va passar a puros econòmics. Després ja es va instal·lar a Barcelona, perquè eren quatre fills i només va quedar ella. La seva germana es va morir també una mica més gran, però l'única filla que va quedar del Prudenci va ser ella. Les altres tots van morir.
Sí, es van morir, van tenir quatre fills i només va quedar ella.
Només. I llavors es va instal·lar a Barcelona per viure a prop de, dels seus pares, també.
Per tenir en compte l'humor, hi ha un comentari molt, molt petit, en un moment determinat, que diu... els interessos, els interès dels viatges, els records que compren els turistes, diu, es fa, diu, amb llances o amb, ideal, o amb ídols. Diu, i l'altre, diu, un ho fa, fa això, diu, i l'altre inventa les llegendes. I diu, la gent compra, o sigui, el turista compra una cosa pensant que té, diu, i és una cosa inventada allà mateix, sense cap mena de... Diu, se'n van tan contents.
Hi havia el màrqueting en aquella època.
És boníssim.
Cara passada.
Sí, exacte. O sigui, per això que és modern, en el fons, perquè la seva... O sigui, el seu concepte...
Té una mirada moderna. Una moderna. Amb aquest punt d'antropologisme.
Jo penso que sí. Sí, i són relats que per això, en moments... Com que són com peces que les hauries de muntar.
Una altra vegada...
Perquè ella parla de cinc illes... O sigui, fa i explica... Hi ha una descripció que llarguíssima i no ve de to de la tormenta, la tempesta.
La tempesta.
És una passada, però és clar, és dues pàgines i mitja. Com explica que van amunt i avall a sobre del... Bueno.
Però després, quan va ella, va a casa d'uns amics i han d'anar a casa d'uns altres amics, li diu, puja el cavall... que això m'estranya, ella sola pel bosc, amb tot això, amb un cavall a les fosques, tu no pateixis que el cavall et deixarà a casa dels amics, si et porta sol. Pues el cavall en la tempesta es va despistar a casa d'un altre.
Sí, però tampoc passa res.
Vull dir, no, tot són, sí. He llegit amb algun puesto, que és també és un llibre una mica puzzle, que l'has de posar a cada cosa,
sí,
no?
Sí,
vull
sí.
dir, perquè parla també d'aquell, o sigui, un maori i la seva dona, maoris tots dos, que, o taitians, com que a vegades li diuen maoris també, no? Tot i que a Nova Zelanda també són els maoris,
sí.
no? I li pega. Senten crits, que la dona crida, sí.
aquest,
li pega.
Aquest
qui
episodi?
Pega aquí?
Ell a ella, una altra vegada. O sigui, ja la deixes. Però és que van a defensar-la i, bueno, el primer li diuen que no, que ja no tornarà a fer i tal i qual. Però torna a sentir, tornen a anar i l'agafen amb ell, no? Ja van perquè té...
El denuncia. I ve la policia a buscar-lo.
I la dona el segueix, se'l porten i diu que no el deixa, que se'n va amb ella,
que si
a banda baixa.
Si se'n va a la presó, que
ella també
se n'hi va. O sigui, el concepte aquell que llavors et quedes amb dir, hem fet bé de denunciar-lo, perquè a més, o sigui, ells senten que crida i a més veuen que la...
Que la paga.
Però clar, la llengua, no s'entenen. O sigui, ells parlen una llengua que no s'entenen i els altres els expliquen que no l'ha de pagar, no l'ha de pagar, però clar, amb l'idioma d'ells. Llavors, hi ha com una incomunicació. I ells es pensen que ho han entès, però no. Cap de... Jo penso, clar, és aquella diferència del concepte de dir nosaltres tenim una visió diferent del nostre món i el seu món és un altre. I ens hi hem de referir. I després hi ha molta crítica, tot allò dels colonitzadors. Ell hi ha un moment que diu les illes aquestes les van vèncer, o sigui, els colonitzadors se les van apropiar i van fer malbé tota aquesta, diguem-ne, raça, per dos fets, per l'amor i el vi. O sigui, l'amor, perquè clar, ells eren d'amor lliure, o sigui, per exemple, per la cortesana, que parlava abans la Pilar, per ella no tenia importància el pare, o sigui, per ella era un honor tenir molts fills, i era com un trofeu, un fill, com més fills, millor, i clar, nosaltres això no ho entenem així. Llavors, o sigui, aquesta mena de contrast, clar, jo penso que devia... No he llegit crítiques de l'època, però crec que valdrien la pena. Jo penso que jo l'aconsellaria que els llegís amb tranquil·litat, sense esperar. A veure, no és una novel·la. O sigui, no podem esperar que hi hagin coses extraordinàries. Però té trossos molt, molt interessants. Jo, per exemple, el del Zane Grey, que no l'he explicat gaire, però és un passatge que m'agradaria que la gent el gaudís, perquè val molt la pena, està molt ben explicat. I ella fa servir adjectius, que en fa servir forces, però no fan nosa. Que a vegades, i això ho hem llegit moltes vegades en certs llibres, que hi ha moltíssims adjectius i a mi a vegades se'm fan feixucs. O sigui, 6, 4, 6, mira, 3, 4, 5, s'han d'estar molt ben escrits, han d'estar molt ben posats, com feia el Josep Pla, jo ho sento. Bé, costa molt de posar adjectius seguits, tots coherents.
Que han dit que aquest llibre que hem llegit nosaltres ara en català està fet per la Jane Díaz, no?
Sí.
Que, perquè, o sigui, aquí va començar la Yolanda Bataller, que és
l'editora.
És l'editora que va parlar amb l'Oriol Ponsentí i va dir, hem de fer aquest llibre. I aquest llibre està ja tret, no és l'original d'ell, sinó que després van fer un en castellà i aquest ja ha inclòs la part catalana i la part castellana. O sigui, ara l'ha traduït al català i és un llibre ja complet, que comprèn el primer i el que va fer després en castellà. I jo el que també he après d'aquest llibre és que la Yolanda Bataller m'ha fet conèixer la Sant Mao, que la compara. No sé si la coneixeu, és una escriptora xinesa. Mm. Li diuen taiwanesa, però va néixer a Xina, el que passa és que després se'n va anar a Taiwan i es va casar amb un espanyol, també. I aquesta té els diaris del Sàhara, que són superconeguts. I he conegut aquesta escriptora, que també m'ha interessat, i he entrat una mica a conèixer-la, i les compara les dues per això, perquè ella també, amb un marit que el destinen al Sàhara, va poder fer també el mateix. O sigui, el llibre de la Sant Mao, que es va posar aquest nom perquè el seu nom és Chen Maoping, vull dir, que com no sabia, sí, doncs no, es va posar aquest nom perquè el nom la coneixies. I he conegut aquesta autora, que és una cosa que m'ha portat el llibre, també ho volia dir, perquè...
O sigui, i la compares, lligaràs, no? Segurament.
Pues potser, perquè ara ja ho he trobat,
que,
he trobat el gustet.
És que el llibre, s'ha de dir que aquest llibre és una edició molt, molt completa perquè dona moltes explicacions sobre la seva literatura, sobre la seva vida. O sigui, la posa en context. I això és important perquè amb una autora que no tens, que no és molt coneguda, doncs que te la posin en context et costa menys d'entrar-hi i és com més complet. Jo penso que l'edició aquesta està molt bé perquè hi ha molts comentaris diferents punts de vista. Jo penso que val molt la pena. Vaja, jo
aquest llibre al final n'hi ha moltes pàgines que han escrit aquestes persones que han intervingut en aquest llibre, no? L'Oriol Ponsatí, la Neus Real, Josep Maria Fonalleres, la Jane Díaz, que és la que ha fet, i la Yolanda Bataller, que al final del llibre fan un escrit i parlen del llibre. Jo recomano, abans de llegir el llibre, llegir la part del darrere perquè t'ho expliquen. Llavors jo penso que quan el llegeixes vas molt més guiada a l'hora de llegir-lo. Aconsello, si algú el compra, que llegeixin primer la part final d'aquests comentaris d'aquestes persones perquè portes el llibre molt millor.
Jo afegiria una cosa, i això que a mi no m'agrada, eh? O sigui, aquí va en contradicció amb mi. La primera part també, que llegeixin, abans de llegir el text real, que llegeixin tot el que l'acompanya, perquè serà més fàcil.
Sí.
Perquè estem molt, molt lluny d'aquest sistema, o sigui, n'estem molt lluny, no és el nostre.
Vaja. El llibre es titula Paradisos oceànics i es va publicar inicialment l'any 1930. L'autora és Aurora Bertrana, filla de l'escriptor Prudenci Bertrana. Quin plaer escoltar-vos. Sempre traieu suc de totes les lectures.
Sempre que podem.
Sempre,
sí,
sempre.
Però sempre hi ha coses per dir. Sempre.
Sou molt bones lectores.
Sempre, sempre.
Pilar Dolors, moltes gràcies. D'aquí a 4 setmanes i tornem amb una altra lectura.
Perfecte.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Ara, quan són 11:45, us oferim un darrer repàs a la informació comarcal dins del Penedès en xarxa i comencem per comentar-vos que hi ha hagut èxit a la Fira de les Professions del Penedès, que se celebrarà la seva primera edició del 17 al 19 d'octubre. El pavelló firal de Vilafranca, amb 2.000 metres quadrats de superfície, acollirà, com us dèiem, el 17 i fins al 19 d'octubre, la primera edició d'èxit, la Fira de les Professions del Penedès. El certamen, organitzat per l'Ajuntament de Vilafranca, a través de les propostes sorgides de la taula de formació professionalitzadora, està oberta a tothom qui tingui interès a triar, ampliar estudis o trobar feina. La fira té com a objectiu millorar l'orientació i impulsar la connexió entre el món educatiu i el teixit productiu, alhora que busca la capacitació i la formació professional per proveir les empreses de personal qualificat. El certamen compta amb el suport del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. La delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona a l'Alt Penedès també està implicada en aquesta fira, on oferirà la seva activitat d'entrevistes ràpides Girafeina. Per part de la Fundació PINAE, que també dona suport a la iniciativa, el seu director, Jaume Lero, ha explicat la importància de l'educació per evitar la vulnerabilitat econòmica i social i el caràcter supramunicipal d'aquest esdeveniment. Dir-vos que més d'un centenar de persones participen al programa de participació ciutadana sobre el POUM a Sant Quintí de Mediona. El programa participatiu ciutadà, impulsat pel marc de la redacció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a Sant Quintí, ha conclòs amb la participació, com dèiem, de més d'un centenar de participants. El programa va abordar diferents qüestions relacionades amb el context econòmic, social i territorial del municipi per tal d'identificar fortaleses i necessitats d'acord amb l'opinió ciutadana. Entre els principals reptes hi ha la disponibilitat de més bosses d'aparcament, disposar de nous equipaments esportius i millorar l'accessibilitat i la seguretat de la via pública, a banda d'apostar per la mobilitat sostenible, impulsant un Sant Quintí més amable amb el vianant i transports alternatius al vehicle, com, per exemple, la bicicleta. Les aportacions de veïns i veïnes s'han recollit a l'abans del POUM, un document redactat per un equip tècnic que inclou objectius, criteris i prioritats. Hem de parlar també de 2 anys de presó per violar la seva exparella en el pis de la víctima al Baix Penedès. Va haver-hi acord de conformitat entre les parts que incloia l'apreciació de l'atenuant de reparació del mal. 2 anys, doncs, de pena de presó a la secció 4 de l'Audiència Provincial de Tarragona s'ha imposat a un home per haver violat la seva exparella en un municipi a l'interior del Baix Penedès. En l'acord de conformitat entre fiscal i la defensa s'ha tingut en compte l'atenuant d'embriaguesa i de reparació del mal, ja que el processat va ingressar 4.500 euros en el compte corrent del jutjat, que és l'import que la víctima reclamava, 4.500 en concepte de danys morals i 150 per les lesions. L'acusat i la víctima havien mantingut una relació sentimental. En la matinada del 18 d'agost de l'any 2019, després d'haver ingerit begudes alcohòliques i discutit amb la dona en una discoteca a Comarruga, es va personar al domicili d'aquesta i la va agredir. I canviant ara de temàtica, dir-vos també que hi ha, en aquest cas, èxit el teu diabòlic i el vermut electrònic dels Diables de Vilafranca. El Ball de Diables ha celebrat aquest darrer cap de setmana la prèvia del diabòlic que tindrà lloc el dimarts vinent a la nit, dia 30 d'abril. El Parc Tívoli va acollir el teu diabòlic, un taller adreçat a infants i a joves de 6 a 16 anys, tot sota l'objectiu que els més joves tinguessin la primera oportunitat de fer de tabalers o de diables i poder petar la seva primera carretilla. A partir dels 12 es va celebrar també el vermut electrònic de la Carabé, un vermut que va omplir el Parc Tívoli sent un èxit d'assistència. Els Diables, doncs, ho tenen tot a punt de cara al proper 30 d'abril, el dimarts de la setmana que ve, que aquest any incorporarà una mostra de balls parlats al Palau Baltà en la seva 16a edició del Diabòlic.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
És dijous i finalitzarem el programa amb bona música. Avui de la mà de Domenys Ràdio i la Lourdes Meronyo amb la Tot Volum.
A Tot Volum.
I en aquesta ocasió parlarem d'un grup de rock alternatiu que va causar furor durant la segona meitat dels anys 90 i que va saber sobreviure al pas del temps per la seva qualitat musical i la seva hegemonia com a formació. Estem parlant de Garbage. We'll be right back. Garbage és una banda de rock escocesa estatunidenca formada en 1993 en Madison, Wisconsin. La formació de la banda està composta per la cantant escocesa Shirley Manson i els músics estatunidencs Duke Erickson, Steve Marker i Butch Vig. Garbage s'ha mantingut sense canvis des dels seus inicis, estan els quatre membres involucrats en el procés de composició i producció. La seva música és d'un gènere pop que barreja multitud d'estils com a rock alternatiu, rock electrònic, electropop, dance rock, entre altres. Aquest grup es va fer molt popular amb el llançament del seu primer àlbum, amb melodies melancòliques i lletres dirigides als més joves, que van ajudar a pujar aquesta formació als primers llocs de les llistes de vendes, encara que després de la publicació del seu tercer treball, aquesta fama va decaure bastant. No obstant això, i després d'una carrera de més de 30 anys, continuen estant en actiu. En diversos discos de platí i diverses nominacions als Grammy, Garbage ha venut més de 17 milions d'àlbums a tot el món. Vic, el productor de discos tan influents com Nevermind de Nirvana o Siamese Dream de The Smashing Pumpkins, va decidir que volia formar un grup i va demanar als seus companys, els productors Steve Marker i Duke Erickson, que s'unissin a ell. Després que el grup veiés a Shirley Manson amb la MTV, li van demanar que s'unís al grup com a vocalista. Segons Shirley Manson, el nom del grup va sorgir com un acte d'autodefensa i que alhora fos trencador i fos graciós, per la qual cosa van triar Garbage, que literalment significa escombraries. El 15 d'agost de 1995 van llançar el seu primer àlbum d'estudi Garbage a través de la discogràfica Mushroom Records. Aquest treball va tenir una gran acceptació per part de la crítica i va ser vist com un producte innovador pels periodistes de l'època. Va aconseguir el lloc 20 en la llista de Billboard 200 i el 6 en el rànquing de UK Album Chart, a més de rebre certificacions multiplatí en diversos països com Austràlia, el Canadà, Nova Zelanda, el Regne Unit i els Estats Units. Per a la seva promoció, Garbage va realitzar una gira internacional que va durar un any i va visitar Amèrica del Nord, Europa, Àsia i Oceania. Els senzills llançats per a promocionar el disc van tenir un bon acolliment en les llistes d'èxits i són generalment considerats clàssics del rock alternatiu dels anys 90. Stupid Girl va obtenir nominacions als Premis Grammy en les categories de millor cançó rock i a la millor interpretació rock d'un duet o grup amb vocalista l'any 1997. Després del gran èxit aconseguit amb el seu primer àlbum, Garbage va trigar 2 anys a llançar el seu següent àlbum, temps durant el qual Shirley Manson va guanyar popularitat per ser una de les primeres artistes a convertir-se en influencer. Previ al llançament de l'àlbum, es va llançar el senzill Push It, convertint-se en un èxit en l'estiu de 1998, aconseguint el número 9 al Regne Unit i el 52 als Estats Units. El segon àlbum, versió 2.0, va ser llançat mundialment al maig de 1998, sent considerat pels seus propis autors com una continuació del seu primer treball. Aquest àlbum també va ser tot un èxit i va aconseguir el número 1 en les llistes del Regne Unit i el lloc número 13 als Estats Units, obtenint el disc de platí en molts països. Versió 2.0 va ser nominat als Premis Grammy en les categories d'àlbum de l'any i millor àlbum rock, i el seu tercer senzill, Special, va ser nominat l'any següent en les categories millor cançó rock i millor interpretació d'un duet o grup amb vocalista. She gave you everything she had, but she was young and dumb, she just turned 21, she did. Després de diversos anys en l'estudi de gravació, Garbage va llançar el seu tercer àlbum el 2001, Beautiful Garbage. Aquest treball va significar un canvi de rumb en l'estil de la banda, més madur, més pròxim al pop i al new wave, que els seguidors no van saber apreciar. Els 4 senzills trets no van aconseguir entrar en les llistes dels Estats Units i es van quedar entre les posicions 20 i 30 al Regne Unit. Així i tot, l'àlbum va aconseguir la posició número 6 al Regne Unit i la 13 als Estats Units. Malgrat realitzar una reeixida gira per Europa i als Estats Units, Garbage va començar un ràpid descens de popularitat. Després del fracàs del seu tercer àlbum, els membres de la banda no van encaixar molt bé aquesta nova posició i van començar les tensions entre ells. Malgrat un intent de gravar nou material per a un pròxim àlbum durant l'any 2003, molts contratemps van fer que enguany es quedés pràcticament en blanc i amb constants rumors de ruptura. Durant el Nadal d'aquell any, Butch Vig va voler donar-li una nova oportunitat a la banda i van començar el treball a principis del 2004. El quart àlbum d'estudi de la banda, Bleak Like Em, va ser llançat a tot el món l'11 d'abril de 2005, amb un so més hard rock i amb lletres socials i polítiques. Després dels elogis de la crítica i les altes posicions en les llistes d'èxits pel seu senzill principal, Why Do You Love Me?, aquest àlbum va tenir una reeixida entrada en les llistes de vendes, obtenint el top 5 en 8 països, inclosos el Regne Unit, Austràlia i els Estats Units. Després d'aquest treball, la banda va confirmar que anaven a fer una pausa indefinida. després de 2 anys de parada, Garbage va llançar Absolute Garbage el 23 de juliol de 2007. Aquest és un àlbum de grans èxits de la banda i on s'inclou versions remasteritzades dels 16 dels singles posicionats cronològicament a la llista de cançons, així com Tell Me Where It Hurts, una nova cançó gravada especialment per a la seva inclusió en la compilació que va ser llançada com a senzill per a la seva promoció. Absolute Garbage va rebre crítiques generalment positives dels crítics musicals i una recepció comercial acceptable. Després d'un recés de 7 anys, al maig de 2012 la banda va publicar el seu 5è àlbum d'estudi a través de la seva pròpia discogràfica, Not Your Kind of People. La banda va comentar sobre aquest treball que no volien reinventar-se a si mateixos, sinó abraçar la seva identitat sonora reflectint el seu so clàssic mentre l'actualitzaven per als temps actuals. Es destaca que moltes de les cançons d'aquest disc comparteixen una perspectiva més optimista de la vida, influenciada per algunes de les experiències personals. Com a avançament es va publicar el primer senzill de l'àlbum, Blood for Puppies, en l'àmbit internacional, mentre que al Regne Unit, Bleed in Me, es va comercialitzar com el primer senzill de l'àlbum. Not Your Kind of People va tenir una recepció generalment positiva per part dels crítics, entrant en el número 17 en el Billboard 200, en el número 10 en la llista d'àlbums del Regne Unit, encapçalant la llista d'àlbums alternatius. Al juny del 2016, Garbage va llançar al mercat Strange Little Birds, sent aquest el seu 6è àlbum d'estudi i el segon llançat de manera independent. Aquest treball va ser precedit per un senzill principal, Empty, i secundat per una gira internacional. No Masters és el 7è àlbum d'estudi de la banda i va ser llançat l'11 de juny de 2021 a través del mateix segell de la banda. L'àlbum va ser distribuït a tot el món per Infectious Music i BMG i precedit pels senzills de Men Who Rule the World, No Gods, No Masters i Wolves. Aquest treball va ser ben rebut per la crítica musical. L'octubre de 2022, Garbage va publicar el seu tercer àlbum de grans èxits, Anthology, i conté una selecció de 35 cançons, inclosa Witness to Your Love, que va ser llançada com a senzill.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en Xarxa, i aquí finalitza la nostra secció A tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Garbage. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te aquesta estona de ràdio compartint bona música. Per acomiadar-me, us deixo amb una cançó de l'àlbum més regit de la banda de l'any 1998, I Think I'm Paranoid. Adéu-siau.
Ja marxem. Acaben aquí aquestes 3 hores de ràdio que hem compartit des de les 9 del matí i fins ara. Posem punt i final aquest dijous 25 d'abril al Penedès en Xarxa. Demà hi tornem per tancar setmana, la setmana de Sant Jordi, i serem de 9 a 12 amb la previsió meteorològica important de cara al cap de setmana, més ben amb pluges i canvis. També hi haurà llibres, hi haurà música, el nou disc d'Edco, dels baix penedesencs Edco, i parlarem i l'escoltarem. També tindrem cites de cap de setmana, com el Viart o la Contraorquestra, el Món del Treball, amb el Miquel Rosso, i no hi faltarà el cinema. Adéu-siau.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.